Molts hem crescut amb aquest relat que el bilingüisme és una riquesa i que és una gran sort ser bilingües. És veritat que a nivell individual parlar més d'una llengua doncs és fantàstic. Però què passa quan aquest bilingüisme es trasllada a nivell col·lectiu? Perquè tal com assenyalen molts experts, el bilingüisme social pot ser la fase anterior a la substitució lingüística. I en el nostre cas el català està en perill perquè el castellà cada vegada és més dominant, tal com assenyalen totes les dades. Avui volem parlar d'això, volem parlar de què ha passat perquè hàgim normalitzat parlar castellà amb amics catalanoparlants, per haver normalitzat també haver de canviar sempre de llengua i que el nostre català sigui cada vegada més precari. En parlarem i en parlarem, com sempre, amb vosaltres, que podeu venir i dir-hi la vostra. Bon vespre i benvinguts a la Crisi dels 30, un espai de trobada en català des del bar Casa el Mirall de Barcelona. Avui parlarem d'un tema molt important, vital, com és el català, dels relats també que ens han portat fins aquí, del moment en què som ara, i ho farem amb dues persones que han parlat desacomplexadament sobre el tema, diria, en diverses ocasions i bastant habitualment. Ells són el Marc Lesan, realitzador audiovisual i guionista. Benvingut.
Gràcies, un plaer ser aquí.
I el Marc Miranda, més conegut com a Tro de Ponent, que és investigador i traductor. Benvingut també.
Bona tarda.
Bé, normalment el podcast es diu La crisi dels 30, per tant sempre començo preguntant com pel pas del temps, per l'itinerari vital. I us volia començar preguntant quin és el vostre itinerari vital amb el català, la vostra història amb el català. Que això, si no fóssim una llengua minoritzada, seria com una pregunta molt estranya de fer. Perquè em diríeu, doncs és la meva llengua i punt, no? És el que parlo, però no és la situació en la que estem.
Bé, jo personalment tinc una relació de redescobrir com realment la meva relació, el meu apreci, diguem-ne. Jo i els meus col·legues tenim aquesta mena de camí de, diguem-ne, treure'ns l'autoodi de sobre. De fet, l'explicació de la meva relació amb el català seria l'origen del nostre podcast que tenim, que és La Rebessada, amb l'Iñaki Soler i l'Oriol Lapeira, perquè eren tres joves de Nou Barris, això que ho he explicat algun cop, però això fins als 21-22 anys parlàvem en castellà, perquè era la llengua social d'ús habitual al barri, i de sobte van dir, escolta, volem fer un podcast de temàtica política, però som independentistes, no té cap mena de sentit que el féssim en castellà, a menys que fóssim Gabriel Rufián. Aleshores, vam decidir de fer el canvi i vam estar tota una tardor intentant parlar català entre nosaltres a base de birres, sense mirar-nos a la cara, amb vergonya, diguem-ne. I un cop ho vam normalitzar, el primer podcast ens va sortir natural, a partir del primer segon ja ens veiem a la cara, ja era una cosa fluida, i fins al dia d'avui, o sigui, hem fet el canvi i ara estem això en el procés de normalitzar-ho, parlar-ho amb tothom, no canviar l'idioma, entendre que som la llengua minoritzada, que tenim un estat que ens juga en contra, o sigui, diguem que som la fe del convers, diguem-ne.
Clar, però és possible fer aquest exercici de canviar de llengua amb els amics, encara que siguin amics de tota la vida, diguem-ho, perquè...
És possible, és molt complicat, però és possible, i també s'han d'alinear una mica els astres, no sé si algun cop us ha passat a vosaltres, però clar, si tens una, almenys per mi personalment, si tens una relació d'amistat establerta, fas com un xip en el qual registres algú amb un idioma i amb una idiosincràsia, el fet d'agafar i de, diguem-ne, passar-ho a una altra llengua porta temps, porta una miqueta de... anar picant pedra, però així ho vam fer. I jo, al final ens ha acabat reforçant com amics i vull dir, ara estem més units que mai.
I no aneu dient aquella cosa de és que ens vam conèixer en castellà i... No, es pot canviar, no?
Sí, es pot canviar. El primer pas és fer-ho. És veritat que és tan senzill com parlar-ho. Passa que has d'anar mantenint-ho.
La teva?
Jo diria que el català potser és la meva hiperfixació que més ha durat a la meva vida perquè no és la meva llengua, la meva família és portuguesa. Jo vaig néixer aquí a... Vaig néixer, bueno, de fet, al Principat d'Andorra per motius logístics, però m'he criat a Lleida i jo des de petit recordo que a casa me deien a casa parlem en portuguès però al carrer es parla en català. I jo llavors com que mai m'havia plantejat que hi hagués cap mena de posicionament polític o presa calenta en parlar català i em expressar en català. Però vaig vindre a viure a Barcelona amb 18 anys i vaig dir, sí, hi ha una presa calenta en parlar en català perquè la gent parla molt, i ja te parlo de fa 12 anys, Jo notava que la gent parlava molt castellà, que els usos lingüístics convergien molt cap al castellà i tal. I, bueno, també per deformació professional, perquè al final vaig estudiar traducció al català, que és una cosa també bastant minoritària, per desgràcia, i també la meva investigació la feia en català, cosa que tampoc no és comú del tot, per desgràcia, i bueno, sí que amb el temps m'he anat atrinxerant una miqueta amb el català, i jugant, i òbviament a Twitter, i les paraules que m'he inventat i tot això.
Ah, sí, sí, després en parlarem. Sí. Ja. Clar, però sent de família portuguesa,
sí,
amb uns pares que s'han preocupat que parlis català perquè és la llengua pròpia de Catalunya, sí que és veritat que el xoc de passar de Lleida a Barcelona i adonar-te, ostres, aquí perquè tothom parla castellà, no?
Sí. Jo me va xocar molt. I era una cosa que no m'havia plantejat mai, ni havia sentit mai a parlar ni res, i de cop, arriba aquí amb 18 anys, jo sempre he parlat amb tothom en català, no? La meva llengua per defecte, amb què m'adreço tothom és en català. I descobrir que la gent, a mi me xocava molt, de parlar-li amb algun català i que me contestés en castellà, jo pensava, quina cosa més estranya. I amb el temps pues, vas veient que, clar, no? Vas guanyant consciència lingüística i política i dius, ah, amic...
Clar.
La consciència lingüística és la millor i la pitjor cosa que he pogut aprendre, perquè és com la millor, perquè sí, perquè reafirma en la teva identitat i en la teva relació amb la llengua i en sé qui ets i ser conscient que formes part d'una nació oprimida, però alhora és com quan tens consciència lingüística el món de sota és una merda enorme i ets conscient de que has d'estar batallant-ho, o sigui, anar a comprar el pa de sota es converteix en un conflicte del no-res.
I relacions que abans potser tenies sense pensar en el tema, ara és com un soroll mental que et va apareixent, no? Quan et trobes en aquestes situacions de dir, perquè estem parlant en castellà o perquè aquesta persona, malgrat que li parlo en català tota l'estona, no canvia, no?
I nosaltres encara que ja sabem el que hi havia. A mi el que m'ha flipat és que a Lleida ni tan sols en l'ús social ni res hi hagués el castellà.
A veure, ara per desgràcia s'ha de dir que els usos lingüístics de Lleida ciutat com a mínim estan convergint molt cap al castellà amb la gent jove. Jo al carrer sento molt més castellà a Lleida que no el que sentia quan era adolescent. Però jo quan era adolescent la llengua de socialització per defecte era el català. És que era una cosa... Si més no, amb la realitat que jo vaig viure que crec que era bastant representativa del jovent fa 12-15 anys aproximadament.
Clar, aquí som un de nou barris, un de Ponent, una del Baix Llobregat. No sé, Marc, si en el teu cas també era així, però en el meu col·le, jo diria que el 50% de les classes, tant a l'escola com a l'institut, van ser en castellà. Clar, a diferència del que tu expliques, no?
Sí, senyora, i crec que després fins i tot vaig lligar caps amb altres relacions que teníem a l'escola, que almenys en el nostre cas... d'aquest 50% de professors que ens feien la classe en castellà, hi havia d'altres que sí que ho feien en català, sempre feien com aquesta relació com que els professors que ho feien en castellà eren com els que molaven més o amb els que tenies millor relació perquè eren com els que parlaven més com tu, saps? No, jo no lligava al cap, però dic, clar, és que al final, com si utilitzes el castellà com a ús social i, diguem-ne, la llengua no oficial, perquè l'oficial és el català amb els professors, com que connectes més amb algú que parli com si fos algú del teu barri, com si fos algun amic. I també hi havia la típica història de ridiculitzar el professor de català, o el dia que t'havia d'ensenyar com posar la llengua per fer la geminada o les neutres, que això passava, era com, clar, allò era un festival.
Bueno, encara us ho van ensenyar, a mi això no m'ho van ensenyar mai, poca conya.
No, el Baix Llobregat no es practica, ja també, ja s'ha abandonat això. No, no, però o sigui, certament era vist com una mena de tràmit. Jo recordo això, que sí, alumnes preguntant que si, per què havíem de preguntar en català a la classe de català. Aquest era una mica el panorama, era un tràmit a la llengua i, clar, nosaltres no vam veure fins que estàvem una mica fora, vam veure-ho en perspectiva i vam dir, clar, o sigui, és com que està desapareixent completament de l'ús social la llengua.
Clar, al moment universitat... No sé, tu trobes aquesta sorpresa? No sé si a més et trobes certa folclorització de tot el que té a veure amb Lleida, amb...
Ui, sí, perquè, sí. Jo a part de traducció vaig fer periodisme a l'Autònoma i recordo que un xiquet, un company de classe del Baix Llobregat precisament, me preguntava coses del pal. A Lleida parleu així de veritat? Parleu així tothom amb la E? I dic, sí, no estic fent un gag per a fer-te riure ni entretindre't, és que parlem així, realment.
El Cartanyà va fer molt de mal.
Però és que ja no havia arribat ni a lo Cartanyà. Vull dir, si hagués arribat a lo Cartanyà, ja t'hauria dit, bueno, mira, has començat per Guatemala, però jo què sé, potser ho podem reconduir una mica, però és que ja ni això. Vull dir, la gent preguntar-me seriosament si parlàvem així, i de brometes i tot plegat, bueno. I també a la mateixa universitat, professors, al grau de traducció mateix, posar-me pegues per fer servir dialectalismes en traduccions escrites que jo pensava que són normatius i estan acceptats. I no, és que això ara no ve gaire Tom, i dius, bueno, i quan ve a Tom, saps?
Sí. A nosaltres ens passava la inversa, de fet. O sigui, nosaltres teníem el castellà totalment com a ús social i fins i tot de vegades acadèmic a l'escola, a l'institut, i després vam començar a tenir els primers contactes amb el català o amb gent que era català no parlant tota l'estona quan anàvem a la universitat, en el meu cas al grau superior, perquè teníem gent que venia de tota Catalunya, I clar, jo els primers dies o bueno, els primers anys que vaig estar en el grau sí que feia aquesta mena d'eslàlom lingüístic, perquè és això, que registrava cadascú en un idioma. Si venia de les Terres de l'Ebre, que parlava tota l'estona en català, parlava en català. Però després venia algú del Baix Llobregat, que parlava tota l'estona en castellà, i parlava amb ell en castellà, i no tenia cap mena de sentit. Anava fent aquesta mena de barreja, que si es juntava una persona català no parlant i castellà no parlant a la conversa, entrava en una mena d'error, síntax, 404, no em funciona el cervell.
Totalment.
I no tenia cap mena de sentit, i no va ser fins al cap d'un temps que vaig dir quina tonteria si t'entenen en català igualment.
Clar, jo al moment universitat el recordo com molt impactant perquè em vaig adonar, clar, el català és la meva llengua materna, però em vaig adonar que no el parlava gens bé. I va ser de trobar-me amb gent de Manresa, de diversos punts de Catalunya i dels països catalans, i de pensar, és que cada dues frases, tres que estic dient, en dic una en castellà. És que he de fer un esforç mental perquè em vinguin les paraules correctes en català i no dir-les en castellà. És que, jo què sé, paraules com vespre, no vull exagerar, però jo diria que només les havia sentit al TN fins que no vaig arribar a la universitat.
Al TN vespre.
Sí.
Clar.
I per mi va ser molt bèstia. O sigui, no sé si a tu també et va passar una cosa similar de dir, ostres, d'alguna manera, no sé, m'han robat la meva llengua materna o alguna cosa ha passat aquí.
Jo, el 2019-2020, parlava un català que jo crec que li faria feredat tremenda al Marc, perquè, o sigui, no, m'ho he vist en perspectiva. Després, al cap d'uns anys, el català que feia servir, per exemple, les pràctiques les feia en una televisió local, no feia cap neutre, o sigui, feia un accent barceloní rotllo digne de paròdia. Si ja no faig les neutres bé ara mateix, imagina't fer a les A's obertes i les E's obertes aquí. No sé per què em surt l'accent pijo, però era aquesta cosa, saps? I clar, no ha sigut fins al cap d'un temps que això, que he tingut aquesta mena de conversió en la meva relació amb els meus amics, que hem canviat l'idioma i que he après que cal utilitzar-lo més, i també que he entrat en un entorn laboral en el que el català s'utilitza en tots els àmbits. Per sort meva, si no fos per això, crec que ara mateix estaria parlant un català bastant pitjor, perquè clar, no, al final és això, no l'utilitzes, no el gastes, i sents, a part també sents com el normatiu, també quedaria com una cosa com no tan autèntica, no sé. I ara com a mínim crec que parlo un català una mica decent, però és veritat que alguna castellanada s'escapa, i no passa res, també et dic, jo soc defensor de que la llengua no sigui purista, perquè així també... Jo sempre penso en el català d'antes i també està basat en una gran combinació de castellanismes, que si teatro, que si no sé què, però vull dir, no sé, jo sempre m'esforço a millorar-lo cada dia i fer-lo més col·loquial i fer-lo més de registre d'ús a tots els àmbits de la vida.
Però el que deies ara, o sigui, també trobo que amb la minorització del català i amb els usos minoritzats del català també influeix molt el fet que no ens han explicat bé què és un català correcte o com hauríem de parlar el català. Això també ha influït molt a minoritzar-nos. I aquí potser, més enllà també de la situació de clàssica en què vivim, ens han fotut una mica un tret al peu a vegades a l'hora d'explicar com és el català i com d'accessible és per als parlants. El que deia la Clara de canvio cap al castellà per inèrcia, vale, fer barbarismes i fer castellanismes tal, però el que deies tu de les neutres, per exemple, una persona de Barcelona ciutat que no faci cap neutre no està fent cap incorrecció lingüística tampoc en el fons, eh? Es representa que hi ha hagut un empobriment dialectal, d'acord, i que seria desitjable o preferible que s'adscrivís a la fonètica dels parlars centrals orientals del català. D'acord, però si jo sento algú de Barcelona que parla amb la... no penso, ho està fent malament. O jo quan avaluo algú del C1 o del C2 a la prova oral i me ve algú de Barcelona i me ho diu, no li descomptaré perquè no me faci una neutra allà on hi ha una A, saps? També jo crec que això ens ha influït moltíssim amb aquest model de... amb aquesta minorització de que no ens ho han explicat bé i no ens ho hem sabut explicar bé al final.
Sí, que sí que és veritat que és això, com deies tu, que jo també conec molta gent del barri, que el català de vegades és que directament no el parla no perquè no el sàpiga, sinó per vergonya. Hi ha gent que s'ha tret el batxillerat, té el B2, és el B2, no? El títol que tens quan...
El C1.
El C1, tens el C1, quan et treus el batxillerat encara pitjor. Et treus el C1 del català quan et treus el batxillerat i tens un nivell de català que el saps llegir, el saps escriure, però diguem-ne que no el parles, o si el parles... els meus col·legues no el parlaven per vergonya perquè tenien molt d'accent castellà, i dius, bueno, però si al final... encara que facis incorreccions parlant, és que al final el pitjor català és el que no es parla, que no s'utilitza.
Exactament.
I el rotllo és més.
Exactament.
Jo he tingut la fortuna, entre cometes, de que jo l'he anat practicant i amb això l'he anat reforçant. Fins al punt que fins i tot ara diria que si parlo castellà em surt accent. Això és una altra cosa que ve amb tot plegat. Però jo diria que, o sigui, clar, o sigui, al final... clar, no podem estar fent distincions de quina és la forma del català pura, primer perquè també el català té moltes formes, vull dir, que és una, les, és una llengua molt rica en varietats dialectals, tampoc sóc expert en això, tu ho ets, però crec que estaràs d'acord. No podem dir que hi hagi una versió superior a l'altra,
no,
que és una cosa que com a barcelonins tindríem molt... Jo és una cosa que normalment fem, però no hauríem de fer.
Jo us podria dir moltes coses a tomb d'això, els barcelonins, però sí, sí.
Sí, ja les digues.
No, no, que sí, és que no,
lo de la servir.
Lo de la versió pura, per començar no el fan servir. Segona, bueno, pues tots aquests estigmes que també ens ven gent dintre de la pròpia comunitat catalanoparlant, que dius... Ai, no, anem a posar-nos la vida una mica més fàcil els uns als altres. Però, perdó, jo també volia comentar una cosa, me feia molta gràcia. Sempre em fa gràcia sentir com experiències com les vostres, no? De inconscientment canviava el castellà. I jo penso, buah, és que jo no podria canviar, que no podria canviar inconscientment perquè no parlo castellà. O sigui, ho intento i no me surt. L'altre dia hi pensava, tu, del podcast, no, quan ens ho diuen, pensava, quan va ser l'últim cop que vaig tindre una conversa en castellà amb un context social? Era incapaç d'en recordar-me. Deia, és que no, en sóc incapaç. I ara per coses laborals, per exemple, ben ahir era en un congrés a Madrid, ahir de preparar una ponència en castellà. Hòstia, dic, és que no en sé, vull dir, jo realment la immersió em va funcionar moltíssim perquè és com, sí, quan parlo en castellà vaig fent tentines perquè penso, no en sé, és que me bloquejo i sentir els vostres testimonis a mi em fa molta gràcia.
Tant de bo, eh?
Sí, jo penso moltes coses en castellà directament, sí, sí. Imagina't.
Clar. Jo recordo el testimoni, és encara més bèstia, d'un col·lega de Perpinyà, que ell tenia molta consciència de països catalans i va ser dels únics que va fer l'Erasmus a Barcelona. O sigui, va triar, era de Perpinyà, va triar a fer l'Erasmus a Barcelona, deia que era per millorar el seu català. I quina és la seva sorpresa? Que després d'Erasmus va descobrir que va millorar molt el seu nivell de castellà. Wow. Va venir aquí, va aprendre que, ups, la meitat de la classe parla castellà i potser alguns dels docents també, i au.
Hòstia, i és una llàstima perquè jo vaig tindre un alumne de Perpinyà l'any passat. Jo faig una assignatura de traducció català-castellà, castellà-català. No sé castellà, però la faig igualment.
No l'has de parlar, està escrit.
Bàsicament. Sí. I la meva alumna de Perpinyà, en català, era una fletxa. Ara bé, per aprovar la part de castellà, vam suar tots dos, perquè jo l'ajudava i l'acompanyava, però la tia, el castellà, no hi havia manera. I va aprovar amb un 5 raspadíssim per la part de castellà, però la part de català la tia la portava com una fletxa.
Per tant, la solució és que ens envaeixi França.
No.
Bueno, és allò que són la prova de que es pot ser català sense ser espanyol, claríssim.
Ah, exactament.
No, Andorra. Ens hauríem d'envair a Andorra.
Clar, el tema de... que comentàveu, no? Del purisme, sí que és veritat, com totes aquestes confusions que tenim amb el tema dels usos, etc.
Sí.
Però també és veritat, a vegades ho penso, que diem, és veritat, val, no passa res per fer barbarismes, no? Però altres vegades, ostres, estem perdent trets fonètics, sí, estem copiant, sí, estructures de la llengua que són un calc del castellà. És a dir, és com si estiguéssim tota l'estona traduint del castellà, sí, i reproduint-ho en català. És a dir, com distingir, no sé si és una reflexió que heu fet, no, de aquest bueno així pronunciat així com de manera bastant catalana, potser no és tan greu, però potser altres coses que sí que se'ns estan colant són pitjors, no ho sé.
Jo és que sóc una mica talibà i jo trobo molt més greu a nivell personal que calquem, el que deies tu ara, Clara, ho has dit superbé, el fet de parlar català traduint del castellà, calcant estructures sintàctiques, fins i tot la morfologia pot haver alguna influència i tot això, em sembla molt més greu que no pas que deixis anar un barbarisme de tant en tant o que se t'escapi un castellanisme o tot plegat, perquè això, el lèxic al final és prou corregible, no? El podem tenir més facilitat per accedir-hi i canviar-ne els usos. Ara bé, si no partim d'una bona base educativa que ens ensenyi al currículum obligatori que el castellà és una cosa i va per una banda i el català és una altra i que no n'hi ha prou amb traduir d'una banda cap a l'altra, l'estem pifiant moltíssim. I sí, clar, tens raó, vull dir, estem empobrint la nostra llengua, però també és una gran merda perquè dius, què fai? Lluito contra l'empobriment lingüístic, contra la convergència cap al castellà, com m'ho faig per lluitar contra les dues coses alhora? I jo, per mi, la resposta al final passa per models de llengua, una mica com el que deia el Marc, que fan a la rabassada, que ho fan. Models de llengua de registre més col·loquial, plenament genuïns, que fins i tot, si tu mateix t'has de buscar una solució en català, que no la trobes, i se t'acuta en castellà, doncs, en comptes de traduir, pensa en l'equivalent en castellà i busca en un altre en català, saps?
Sí, sí.
Vull dir, i una mica hem de saber explicar que aquest esforç és molt assolible per als parlants de català, que no cal ser una eminència de la llengua, que se't poden acudir altres coses i si a més t'exposen a models de llengua genuïna, col·loquial i d'un registre més de carrer, Mira, sí. Diu-me en un oli. Sí, sí.
Perquè s'entengui el que volia dir. Molta gent diu, no em dono compte, per exemple. Cantes no...
Ui, això me fot negre.
No és només
me fot negre,
incorrecte, és que ho estàs dient de manera incorrecta perquè ho estàs traduint del castellà.
Exacte. A mi això sí que em fot negre, per exemple. Sí.
En això encara ens estem reformant de, com a persona que de vegades fa aquestes concepcions errònies, també.
Però, Marce, fas molta
que sigui gratusa. No, però és veritat.
Jo us escolto a la rabassada i prou bé, sobretot tu.
Mira que tenim gent que ens diu, no, és que us salteu els pronoms febles, us els mengeu.
A veure, alguns sí. I alguna castellana de s'escola, però jo no vaig tant, jo no vaig de jutjat de guàrdia, ni molt menys.
No, al final és això, o sigui, és, suposo que no sigui un gruix molt, diguem-ne, important del que parles. Entenc que hi ha registres i registres, també. Si tu ets un mitjà, per exemple, si tu ets la Televisió Pública de Catalunya, sí que has d'exigir una llengua completament normativa i no pots exigir cap mena de falta ni cap mena d'error ortogràfic. De vegades, això sí que és veritat que l'empobriment aquí es nota bastant parlat i escrit.
I més quan tens un cos de lingüistes dins de la mateixa corpo que fan aquesta feina. Vull dir, jo aquí sí que ho veig. Quan deia d'exposar-nos a models genuïns, també interpel·lo a la corpo i a tothom, Ostres, fem un esforç, i més si tenim els recursos materials per fer-ho, gairebé ningú es pot pagar un corrector avui dia o un assessor lingüístic. Aprofitem-ho, jo a la corpo sí que els hi apretaria molt amb aquest tema.
He de dir que no... en això, en el registre genuí i, diguem, més col·loquial, qui està fent més, al final, és amb aquesta nova fornada, sempre que parlem de que la llengua catalana està minoritzada en l'àmbit d'internet i que juguen contra perquè tots els algoritmes no juguen a favor de, les llengües majoritàries, diguem-ne, aquí podem... jugar en el sentit que el registre col·loquial té més poder quan són els creadors propis els que fan el seu registre, perquè, òbviament, els de xapa a la ràdio no parlaran el mateix registre que parlaran, per exemple, a un programa sèrio, el que parlaran al Més Nit o parlaran a un Telenotícies, perquè no serà del tot correcte que diguis que el que mestre, el que sigui que diguin els joves. Jo ja no sóc jove, ja.
I tampoc.
Jo tampoc. Jo la que penso a vosaltres.
Però podem aprofitar que... A banda de que es parli, òbviament, al carrer i que el facin servir la gent jove per socialitzar, que és el que passa fora de l'àrea metropolitana, o vull creure que passa, tot i que passa cada cop menys, també aquests creadors poden fer aquesta mena de registre, o sigui, poden fer aquesta mena de referents, pot ser que la gent els agafi i els segueixi i amb sort podem tenir que això es vagi contagiant.
Sí, pot ser.
No sé si és un cas d'èxit o un cas de fins on avall han caigut l'episodi recent de la viralització de l'Oriol Porches, el noi que va queixar-se de la Renfe i va dir davant d'una càmera allò de campixi i rellisca.
Campixi i rellisca,
Que s'ha fet molt viral i tothom diu campixi i rellisca ara i tu dius està molt bé, molt graciós, però alhora és com... És una expressió que en teoria ja fèiem servir, que era ja habitual, i és com per què s'està fent mirar la gent.
Bueno, si no la fèiem servir, tampoc ho hem de folcloritzar d'aquesta manera. No passa res, podem descobrir una expressió nova, una frase feta nova. No cal fer-ne samarretes l'un demà.
Aquest noi està donant entrevistes per haver-hi...
Per amor de Déu, vull dir...
Aconsegueix la bolsa aquest de Bach, no? No, però bueno, a veure, que també si es vol fer un altre registre i fer una altra expressió nova de trinca, vull dir, aquí hi ha una persona que s'ha inventat un idioma completament nou en base a traduir l'idioma jacificat anglès.
Sí, bueno, i també coses pròpies, sí, també.
Tema que volíem treure, la teva aportació lingüística, com neix la idea, com... Bueno, no sé si és una idea d'un dia que tu t'aixeques i dius vull fer això, i explica una mica el que fas i per què.
Sí, jo a la pandèmia, com tanta altra gent, me vaig descarregar TikTok. I a partir d'allí vaig entrar una mica en contacte amb tot el contingut aquest jacificat, no? Que fins i tot no sé quina institució de la llengua anglesa era, que hi va haver un any... que va determinar que un sufix que s'havien inventat en aquest racó d'internet passava a ser com la nova incorporació de l'any a la llengua anglesa, no sé què. Jo pensava que estrany de que no ho pugui dir en català. I ho vaig començar a dir com per inèrcia amb les meues amigues fora de xarxes, amb una amiga, de fet, només, que compartíem el mateix nínxol d'internet, i vaig començar a parlar amb ella així i em deia «Ai, tio, què dius?», no sé què. I mos feia gràcia i, pues, jo què sé, era addicte a Twitter, parlar així, pues, una cosa va portar cap a l'altra, vaig començar com a posar el que deia Twitter, no? I em va venir com primer de forma inconscient, però sí que més tard vaig pensar, un moment, és que tinc dret a jugar amb la meva llengua, no del plan, puc inventar-me paraules, puc inventar-me crissejos i versos en un dia que m'agafi...
Crissejos, eh?
Sí. Un crisseig, una tonteria, una presa de pèl, el que sigui, saps, una vacilada. Jo pensava, tinc dret a inventar-m'ho jo això. I vaig començar amb això i sí que més tard vaig dir, no, i ara m'hi mantinc, saps? Perquè veig que realment... No sé, jo, per exemple, tradueixo del francès, miro el francès, allí s'estan constantment inventant jocs de paraules, la gent jove, codis, argots, subdialectes... Vaig pensar, i per què nosaltres no? Vull dir, sí que al final va arribar un punt en què ho vaig començar a fer de forma conscient, saps?
Clar, Això, bueno, pots donar alguns exemples per a
Mira, per exemple,
Cristina?
fora parlàvem de l'adjectiu figós o figosa.
Figosa m'encanta.
Clar, jo pensava, si en anglès diuen cunti tot el rato, i diem cunti tot el rato amb les amigues, diem cunti, cunti, jo deia, cony, per què no dic figós? Del plan, figa, cunt, doncs pues ja està, feia el mateix procés de derivació, no? El verb crisejar venia d'un mem d'internet de la mare de les Kardashians, a Kris Jenner, i que en anglès el deien del qual jo només hi vaig afegir el sufix típic de les desinències verbals catalanes i ja està, vinga, avall. No sé, és que és el moment que bec un input, se m'acut i ho dic.
Popuda m'agrada molt.
Ah, popuda, això sí. Popuda i popuda m'ho vaig inventar també un dia així que pensava. No tenim vocatius en català, no? El tio tia, pues, potser el tenim del castellà, jo pensava, quins vocatius tenim com a molt genuïns en català, que jo que sé, que vagin més enllà de sagal, de no sé què, no sé què, no sé quan.
El paio per mi és un dels...
Sí, però paio. Sí, està bé, però jo volia algo més que me sonés més contemporani, saps? Entre cometes per dir algo, i d'aquí van sortir el popuda, el tossi, tots aquests, sí.
Ve de popes, popuda.
Sí, clar, com que des de Lleida, saps? Com que també hi poso la cosa lleidatana, la propaganda lleidatana de Vermig, sempre ho aprofito, eh? Sí.
Clar. No, això està molt bé, perquè el cap d'estil de VilaWeb, el Jordi Badia, sempre diu que...
Era una versió de VilaWeb. He projectat articles del Jordi Badia a les meves classes i els vídeos que feia amb aquella companya vostra, també, els he projectat a això. Els hi projectava a classes i els deia, mira que divertit, seguiu-les, llegiu-les, les aquí, fan coses en català.
Tu sou autoritat lingüística, ell diu que un dels problemes que tenim és que se'ns ha rovellat la màquina de fabricar paraula.
Ah, exacte.
Que estem, tots els neologismes o totes les paraules les acabem copiant del castellà, no? El castellà s'inventa una paraula, nosaltres la copiem, o el castellà intenta adaptar una paraula de l'anglès, nosaltres la copiem del castellà, en canvi no el fem nosaltres de motu propi, ja.
O copiem directament de l'anglès, que això també vull dir, estem en un doble procés d'empobriment, en català, perquè
sí.
Ja, en, per exemple, te'n vas al món empresarial, corporatiu i tot això, mitjans de roba i no sé què, no sé quantos consultories, poden parlar en català, però te foten uns calcs del castellà que jo m'estarrufen les popes d'una manera que dic, tio...
I de l'anglès?
Sí. Aplicar. Des de quan diem aplicar una posició? Tu no apliques a una posició en català, t'hi presentes i tires currículum de tota la vida. O hi envies el currículum, o jo què sé, te presentes amb una feina. Però jo aquestes coses que dic, és que hi ha àmbits on ja és contaminació de l'anglès directament, que me sembla horrorós.
Jo he de dir que em sento personalment atacat com a persona que treballa al 22 arroba i també... No, diguem-ne que parlo anglès a l'oficina, però sí que consumeixo bastant contingut en anglès, vulguis que no. Jo estic en aquest nínxol de l'internet on m'està contaminant l'anglès i clar, de vegades em trobo això. Que si...
No, hi ha molta gent. Sí.
Soc un local de Barcelona, saps?
Soc un local. Ah, sí? Quan vals? Saps que te llogo? Vull ja pagar, per la moda. Quants metres tens? Vull dir... És que aquestes coses jo també me posen molt histèric. Molt.
És veritat que es dona el fenomen paral·lel curiós de que ara els castellanoparlants estiguin queixant-se de diglòssia a la ciutat de Barcelona perquè no els atenen en castellà i els atenen en anglès. Primordialment, i que és una cosa bastant curiosa, que és com, vaja, ara qui és l'oprimit, oi?
Sí. Per part nostra també certa gràcia que molts catalanoparlants diuen és que no saben parlar ni castellà, com dient. Clar,
sí,
el principal és aprendre el castellà.
Sí. Idioma seriós.
Exacte.
Clar, la llengua de prestigi mos sembla el castellà, no? I dius, ai, sí, ni doncs...
No saben parlar ni castellà, no ens hem de preocupar que aprenguessin primer català, potser.
Ah, aquí li qua.
I que és també una relació una miqueta hipòcrita, perquè és com, clar, la llengua de prestigi és el castellà, és el que fa servir per totes les relacions i tots els tràmits importants, però després el català té aquesta pàtina, aquest registre, aquesta etiqueta, de ser l'idioma oficial, burocràtic, que és com una mena d'aro pel qual has de passar, o sigui, el català és opressor i oprimit a la vegada, o sigui, s'acaba rebent de les dues pitjors parts dels dos bàndols.
Mira... Passar per l'aro, passar per l'adreçador, si vols. Ja que estàs tan obsessionat amb això, te faig una pindoleta lingüística, faig de Jordi Badia.
Sí, aquest és molt del Jordi.
Jo faré un plugin que sigui al tro de ponents.
El Jordi Badia, posa't el Jordi Badia de plugin.
Li enviaré missatges, com si fos el lingüista de TV3.
Hombre.
Clar, amb tot això, aquesta situació dramàtica de la que parlem, no sé, en el moment que feu el canvi de xip o que potser... Preneu més autoconsciència lingüística, penseu més en el tema. Suposo que també molts relats, diguéssim, del bilingüisme feliç, no? De que aquí som, és una riquesa ser bilingües i per tant no passa res, si canviem, etc. M'imagino que tot això us ho aneu qüestionant i també feu certa pedagogia al vostre entorn perquè s'ho qüestioni. Com creieu que l'hem de fer, aquesta pedagogia? Com explicar que el català és la llengua pròpia de Catalunya? Perquè jo cada vegada que ho intento explicar a gent que no està molt polititzada o no està molt ficada en el tema, molta gent em mira molt estrany. I parlo d'independentistes, a vegades.
Jo potser començaria dient que aquesta mena de riquesa bilingüe sempre és unidireccional.
Exacte.
És a dir, també és una manera de... És un exercici que feia mentalment també jo per dir, clar, tota aquesta mena d'esforç... Perquè jo al principi tenia aquest discurs, abans de realment prendre bé la consciència lingüística, de tenir aquest discurs de no, vinc de nou barris, és la realitat lingüística d'allà, al final també hi ha molts migrants d'altres països, d'altres parts de la península i també d'altres països, que de retruc aprenen el castellà com a idioma social i també s'ha de ser conscients d'aquest grup social i tal. Però clar, després prens consciència que clar, tu com a català no parlant sempre has d'acabar com doblegant-te, has d'acabar cedint quan algú... en una conversa et manté el castellà, però després no hi ha aquesta mena de reciprocitat. I ja només amb aquest exercici ja pots comprendre que, clar, ja veus qui està per sobre en aquesta mena de relació bilingüe, que perquè a part és això, si tu veus, si tu tens un mínim de coneixement geopolític, diguem-ne, mundial, veus que no és realitat. No hi ha cap lloc que sigui realment bilingüe. No sé si m'equivoco jo amb això, però clar,
el Quebec és artificiós.
Quebec ja és on domina molt el francès i està molt regulat i tens fins i tot el KFC que ha de canviar de nom per PFC perquè és les sigles del nom en francès, per posar un exemple. Tens les zones francòfones i que parlen neerlandès a Bèlgica. No hi ha realment cap zona del món on diguis tu és realment bilingüe. Tothom al final acabarà tirant pel seu clúster de la mateixa llengua.
Jo una mica el que diu el Marc, no sé, és que jo amb el tema m'agradaria ser una persona més creativa, més ocorrent amb el tema de tindre estratègies per explicar a la gent, potser una mica més profana amb la matèria lingüística, perquè haurien de fer el canvi cap al català o perquè és important que preservem el català, però és que al final és el que diu ell. Jo els cops que he tingut aquesta conversa he de dir-los, para't i a pensar un moment, pensa que mai veuràs a una persona que parli castellà canviar cap al català. Adona-te'n de lo que tu mires a la tele, lo que tu mires al mòbil, el contingut que consumeixes. O també, per exemple, m'ha passat més d'una vegada trobar-me persones del meu entorn en castellano parlants i molt espanyolitzades que me deien que els hi feia vergonya o els hi feia cringe escoltar segons quines coses en català, com ara música, com veure una sèrie. I els deia, però a veure, para't i a pensar, oi que en castellà una persona podria dir el mateix, per exemple, de l'anglès. Vull dir, sempre hi haurà un peix més gros a darrere que s'està menjant l'altre i tu ets el peixet més petit de la cadena. Gira cua i adona-te'n que no, que se te menjaran i que el que has de fer tu és normalitzar i naturalitzar els usos del català tot arreu.
Clar.
I un altre exemple per agafar i normalitzar el català, que també és una mica contraproduent per la idea d'aquesta xerrada mateixa, és simplement fer coses en català i punt.
Sense no, polititzar-les.
Clar, no haver d'explicar-ho, simplement fer una cosa que tu creguis que està guai en català, una cosa en què tu creguis que pot sortir bé i fer-la en el teu idioma i punt, perquè és el meu idioma i és el que parlo i és el que he parlat sempre a casa i ja està. Jo conec molta gent castellano parlant que m'ha comentat que ha après català veient Crims perquè és un producte que li agrada molt, perquè aparentment ara la societat catalana està malalta de morbo, no ho sé, això és una altra història. Però ha après català gràcies a veure Crims perquè li ha flipat. O sigui, gent de Veneçuela, gent de Colòmbia, que ha dit, hòstia, Crims, de puta mare, no sé què. L'APM també, de vegades hi havia gent que ens deia, hòstia, amb la tonteria, gent d'altres llocs de l'Estat, perquè al final també som un programa que agafa zapping de programes de l'Estat, d'altres comunitats autònomes i tal, deien, hòstia, amb la tonteria he acabat aprenent català perquè entre mig dels tals de televisió en castellà i tal, hi havia un gag en què hi havia una paròdia d'una pel·lícula doblada al català i al final aprenia paraules. No sé, creant referents tu i fent una cosa que tu creguis que és de qualitat en català i fent-ho sentint-ho tu, ja amb això ja és suficient per contagiar aquesta estima i aquest apreci per la llengua. Això malgrat que l'APM sigui un 70% castellà, però això és una altra història.
Això és perquè els talls que tenen.
I perquè TV3 no dona talls.
No, és prou graciós a la gent, a vegades.
Sí.
Bueno, és el que hi ha.
Què farem?
Clar, sí que no sé si sou més de... Potser és una falsa dicotomia, però més de seducció o més de conflicte?
Les dues alhora. O sigui, per jo el conflicte és la base de tot. No vull vendre de forma amable ni vull foder-me mode venedor d'enciclopèdies i... El català és un crisseig piramidal, entra i no. El català s'ha de parlar i si no t'agrada, doncs, jo què sé, presseja't tot el que vulguis, que jo, filla, cap cingada, perdonar, ja, amb aquest tema. Però sí que d'altra banda trobo que hi ha una part com de seducció entre cometes, que se mantengui, que trobo que rau amb el fet de que fomentem creació de coses en català, rau amb el fet que garantim que tinguem una xarxa de centres d'aprenentatge de català per a gent que el vol aprendre, que sigui solvent, que tingui prou recursos. Per mi aquesta part també és seducció. Vull dir, per mi la seducció no és anar dient-li a la gent, tipo, no sé, una mica com el Bob Pop dient, vull que la política sigui sexy. No, no. Jo no vull que res sigui sexy, a mi deixa'm tranquil. Vull dir, la meva llengua no ha de ser ni cingosa ni deixa de ser-ho. És simplement d'anar dient, en plan, no, aquí parlem català i tens aquests recursos per accedir-hi, són molt guais, doni un cop d'ull. Que no vols fer? Pots fer-ho igualment. I fotent requisits perquè es traquin títols, tot i que el tema dels títols també tingui les seves contradiccions i escardes, i jo quan avaluo del seu i el seu dos UBAC, que és un model que té escardes, però que és el model que tenim i que hi hem d'anar treballant. Però per mi és una qüestió de primer conflicte i després també hi ha la part una mica de seducció, entre cometes.
Sí, que hem d'executar el cap, simplement.
No, 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 ni molt menys, ni molt menys, al revés. Tu, el cap ben alt i ja està, i que s'estepegin una miqueta la resta, vull dir, ja està.
Estepegin és que...
Sí, espavila, és que espavila. Espavila.
Estepegin, eh?
Estepegin, sí. Sí.
Això és un calat a l'anglès, eh?
No ben bé, perquè he de frisar el verb i jo no el vaig fer en verb modal ni res d'això. Ah, ara t'he soltat una cosa lingüística i t'has quedat així.
M'ha fet, m'ha tret la carga de revers de l'uno. T'has fixat?
Sí, no, jo tinc la sensació que molts venen de l'anglès també, però no m'arribo.
Molts sí, molts sí, però no tots. No fotes bueno,
amb, eh? Jo també ho faig, no preocupis. No, això, sí, jo sí que crec que és això, una falsa dicotomia. Jo també estava pensant abans i, clar, és que seducció o imposició, jo crec que la seducció ve perquè hi ha hagut una imposició abans. És a dir, jo pensava i dic, clar, tu ara, en contextos socials, potser una explicació una mica simplista, però veig que si tu parles en castellà és com que dones un registre més col·loquial o que és una cosa com més... que mola més entre els joves o fins i tot, jo què sé, penso en altres dialectes, en altres paraules, en altres coses que puguin estar de moda. Per exemple, aquí a Barcelona pot passar amb el dialecte argentí. Jo crec que és una cosa que en alguns àmbits de la societat és veritat que està de moda perquè, jo què sé, a la gent li trempa això i a vegades utilitza expressions així, no? Que
si, però quines?
Que si de locos, que si... No et sabria dir ara, però en plan...
No, que creo que...
No te preocupessin pel carrer dient boludo, però en plan... O sigui, no sé, ja...
També com, el reggaeton argentí està molt de moda, potser té alguna cosa...
Pot ser, o bueno, expressions també que venen de rimes llatins i tal, que després s'acaben, saps? I la gent acaba dient piquete i no saps per què acaba dient piquete.
Ah, això sí, això sí.
I la Juliana ara, per exemple, fa contrarresta i diu que si hi ha un modelet, que si no sé què, dius, bueno...
Però això fa 5 anys que ho diu, la Juliana.
Sí, però jo fa 5 anys que no sé què està de moda. Però el cas és que, clar, vull dir... no sé, la seducció i tal és que parteix d'una base que és que el castellà ja estava abans de amb aquesta imposició. És a dir, no crec que la llengua castellana s'imposés durant l'època del franquisme i anteriorment a base de seduir i dir, mirad que idioma més bonito, anant pel Berguedà pregonant els avantatges del idioma castellà. Jo crec que venia d'abans d'una imposició dura i també la gent, no sé si és que ha passat molt de temps o què, però no té aquesta perspectiva i se'ls demana una feina que és que...
És que jo crec que hauríem de canviar la noció de seducció per normalització. Vull dir, primer imposició.
La idea de seducció amb la de donar... més facilites que la gent ho aprengui, és una idea que haurien de...
Però és que una facilitat pot ser que una persona que no parli en català habitualment, tu li parlis en català. Això ja és una facilitat que li estàs posant.
Totalment.
Si els parlants mos apoderem una miqueta i canviem els nostres usos lingüístics, això ja té una mena d'incidència. I no és cap mena de seducció, simplement que tu parles la teua llengua i ho naturalitzes, ho normalitzes amb l'altra persona que no. Punt, i ja està, no cal donar... Jo la idea de seducció...
Sí. Ja jo en la idea de seducció... Sí, exacte. Jo en la idea de seducció, a vegades tinc la sensació, quan volem com intentar convèncer de certes polítiques lingüístiques perquè són importants, etc, tinc la sensació que sempre acabem en aquest relat de... Bé, és que si no el català es morirà, és que hem de salvar la llengua, és que som una pobra llengua que està en perill d'extinció i si no, què farem? I és com, bé, si no s'estigués morint el català, si, no sé, estigués en una situació una mica millor, és que també tindríem dret a fer totes aquestes polítiques lingüístiques perquè és la nostra llengua, és la llengua del país. Sí, tinc la sensació que sempre hem d'estar com a punt de morir-nos per tenir dret a alguna cosa.
I és que el problema, Clara, és que amb els termes que ho planteges és tal qual el que dius tu. Per exemple, amb l'última enquesta d'usos lingüístics que va fer la conselleria del Vila, no? Tu miraves el gràfic dels usos lingüístics del català i veies que fa 20 anys com que els informants de les enquestes deien que parlaven català majoritàriament i no sé què, no sé quantos, es va creure que no calia fer cap mena de política ni cap mena de reforç del català amb, amb les campanyes de normalització dels anys 80 del pujolisme, que ja n'hi havia hagut prou. I és mentida, és el que dius tu, no cal que ens estiguem morint per protegir una llengua minoritzada. I això també és una de les grans patinades que han patit a Catalunya. Vull dir, ja, no, ja per no parlar del País Valencià i de les Illes Balears, no? Però a Catalunya hem tingut molt aquesta patinada de... Vam començar, passada la dictadura franquista, amb unes bones campanyes de normalització lingüística, però allò... Al cap de 5-10 anys tothom se'n va desentendre. I dius, no, i es va aplicar la immersió i venga, avall, i en Farfega que fa fort. Dius, escolta, no, xiquet, haguéssim d'haver parat una mica més de compte abans de desentendre-nos en tan ràpid i a la babalà, saps?
I és això, ja. Ara encara que no tenim un govern, diguem-ne, autonòmic, perquè és el que tenim ara mateix, que legisla en contra de la llengua, però si ens comencen a fer a la que vingui algun govern... més de majoria espanyolista o que es posi més amb aquesta feina més clara o un govern central, directament que tingui aquesta mania d'agafar i de dir mira, aquestes són les zones catalanoparlants i castellanoparlants que ens facin un mapa com el que vam fer al País Valencià de zones on es parla el català i acotar-ho allà i començar a treure l'ús habitual de tots els àmbits, allà sí que patirem. O sigui, és això, ja ve d'un problema d'arrel que és que, clar, no ve d'una legislatura recent, que ja ve d'altres. I el primer pas per salvar la llengua, també et dic, nosaltres podem fer el que podem a nivell d'usuaris de la llengua de peu, però tampoc tenim aquesta capacitat de legislar, podem demanar-ho, podem queixar-nos, però vull dir, no pots demanar-li a un artista o a algú perquè sigui estigui el zeitgeist de la cultura, que ho estigui patant, que sigui la cosa viral, no pots aferrar-te a un referent.
Una mica el que se li demana a la Musca, tots aquests...
Clar, clar, no pots demanar-li a la Musca que salvi el català, principalment perquè la meitat de la lletra és en castellà, també, però no és la seva responsabilitat, carai. O sigui, ella no legisla, ella no dona més espai, per més aules per fotre... el consorci de classes en català perquè les hagi d'aprendre. Ella no obliga els locals a fotre els retos de català o el que fos que la gent tingui en català. Ella canta i prou. Que s'hagi convertit en referència a altres històries.
Sí. Jo crec que aquí hi ha...
Que també podria fer una mica més, eh?
Sí, jo crec que aquí hi ha una escarda, però... sí que... O sigui, si demanem als parlants que se polititzin, podem demanar als artistes que també ho facin fins a un cert punt. Sí. Jo el cas de la Musca crec que està molt suat, és un cas molt que ja se n'ha parlat molt i mira, la xiqueta ja va començar fent música així de forma bilingüe, no hi ha hagut cap convergència posterior, no hi ha hagut un ascens a la fama en català i una convergència cap a usos castellans posteriors.
De fet, han mantingut molt la llengua.
Exacte, però sí que trobo que hi ha altres artistes o altres àmbits de la cultura en què no els hi exigim prou o en què els parlants no ens mobilitzem prou per a dir, doncs, escolta, potser no seguiré el que tu fas o no vindré o no llegiré el teu llibre pel fet que està editat en un editorial que potser minoritza el català. Aquest punt jo trobo que ens falta una mica i que tampoc no estaria malament que el comencéssim a tindre... Que no sé, que el sistematitzéssim una miqueta, que el convertíssim en discurs. I no el tenim i a vegades jo m'he sentit una mica sola en aquesta trinxera de què fas llegint això quan la persona que ho ha escrit pot ser tal o l'editorial que ho edita pot ser tal o... Saps? I amb gent molt polititzada i molt conscient de la llengua i que no ho incorporen, no ho entenen com a part de la seva lluita per mantenir viva la llengua, saps? Jo trobo que això és una llàstima. Jo aquí sí que em poso una mica talibà.
Sí, no.
Jo aquí una miqueta sí que em poso.
D'acord, totalment.
Sempre acabem amb un joc dilema, pregunta oberta, avui és un dilema.
Ah,
d'acord?
Ui.
No sé què us semblarà, però... Hi ha gent que m'ha dit que era complicat i gent que m'ha dit que no ho sé.
Vale, anem a veure.
El tema és, què prefereixes? Ser un ciutadà de Flandes amb una llengua forta però sense independència? D'acord? Llengua en bon estat però sense tenir la independència? O ser un irlandès en plena sobirania, diguem, amb independència, però amb la llengua en un estat molt crític?
Jo tinc bastant clar, resposta impopular, però jo me tiré molt l'aspecte lingüístic. Jo podria arribar a ignorar algunes estones que vinc a l'estat espanyol. De tant en tant podria fer-ho si surto al carrer i els usos lingüístics del català són d'una majoria aclaparadora. Podria arribar a fer-ho. En canvi, viure una Catalunya independent on es parli castellà, no m'hi veurien, a mi no m'hi trobarien.
I ara tots junts. Pesoizado, pesoizado. No. Jo ho entenc.
No vull viure en el barris, Marc.
No vull. T'entenc.
Vull viure a Lleida, vull viure la Lleida de la meva adolescència, no vull viure en el barris.
Bueno, és que clar, és que sí. No, tens tota la raó, clar. És que és una miqueta un dilema xungo, perquè clar, aquí jo el que també m'he donat és que busquis però no busquis la idea de la noció catalana de, i per extensió el voler tenir un estat català, és que va molt lligada a la llengua, perquè també és tota la idea de que es normalitzi el català, de que tinguis el català en tots els àmbits, que el puguis parlar amb tothom, la normalització social i oficial i tot el rotllo, passa per moltes vegades perquè tenim un estat que ens juga en contra. Per tant, has de tenir un estat propi per legislar, perquè tinguis el teu idioma, però, clar, alhora, és que és una potada. Jo crec que potser si comencéssim amb un estat ara mateix, tal com està ara mateix el català, sortim des d'un punt de partida més favorable que no el que potser hauria tingut el gaèlic amb l'estat irlandès. Per tant, jo crec que seria partidari de fer com Irlanda i tenir un estat i mirar d'intentar legislar perquè el català fos idioma oficial i l'únic idioma oficial, i el castellà cooficial, que no passa res perquè també posa oficial el nom i ja està. Això ho fan amb nosaltres, no? El català és cooficial, lo puedes usar per adornar la casa i el que sea. Doncs el mateix, jo faria castellà oficial i que l'utilitzin per tal. Vull dir, no sé.
Tens l'esperança, això, que com a mínim amb l'estat propi, encara que la cuida de partida fos molt...
Però potser podria ser més útil per la nació catalana al revés, eh? Viure en una mena d'estat federal en el qual tinguessin totes les llibertats garantides de la llengua i que d'alguna manera s'hagués legislat molt fort perquè el català fos l'ús comú, però... Jo crec que la cosa és que aquest escenari de Flandes, jo crec que és el que més vegades se'ns ha promès i és amb el qual més vegades se'ns ha decebut.
Sí, no, i tens tota la raó del món, però amb el cas que dieu d'Irlanda, quan se te comença a trencar la transmissió generacional de la llengua,
sí.
El tema de que tinguis un estat o no comença a importar molt poquet, eh? Perquè és més qüestió de... Que sí, que estic d'acord amb tot el que has dit, sí. Marc, però que es trenqui la transmissió de la llengua, foti el model polític que vulguis, yeah. Que te costarà moltíssim remuntar la cosa. Ha passat amb l'Èuscar, que sí que ha guanyat. Guanya tímidament volum de parlants i tal, tenint més autonomia política. A Irlanda, bé, fins amb el gaèlic estan així.
Fins i tot el nícap, no? Que el nícap és com el reivindicador del gaèlic i tot plegat, i moltes vegades és això.
Bueno,
és que... en anglès i tot plegat. O sigui...
Per mi primer va l'emergència lingüística i després ja vindria el tema de...
La conclusió una mica, això, però també és veritat que sense llengua la independència per molt el sentit, no?
Jo ara mateix potser triaria el model de Flandes, però en un futur... Mirant el futur llunyà, jo potser triaria el model d'estat irlandès.
Fet trampes.
Sempre, però... Pèria. Sí. Irlanda del Nord també.
Pèria, bé, sí, plena sobirania, però amb Irlanda del Nord, evidentment.
Sota bé.
Perfecte, doncs ara passarem a preguntar el dilema al públic, a debatre amb ells el que vulguin preguntar-vos. I res, els que ens seguiu des de casa, arribem fins aquí. Recordeu que si voleu venir de públic, voleu debatre, voleu xerrar, us podeu fer subscriptors de VilaWeb 30, una subscripció que us dona els avantatges habituals d'una subscripció com són, per exemple, descomptes que estan bastant bé i que podeu utilitzar. I res, moltes gràcies i fins la propera.